Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, com anem? Ens plau de retrobar-los un diumenge més fidels a la taula de l'Evangeli, on comentarem les lectures de la missa. Som el diumenge 23 de durant l'any. Per tant, de seguida passarem a escoltar-les i a comentar-les amb aquests tertulians, mossèn Pau Bellido i Alberto Rossi, els qui tot seguit els hi presentem. Mossèn Pau Bellido és rector de diversos pobles de l'Alt Urgell i de Gósol, al Berguedà. És jutge del Tribunal Eclesiàstic del Bisbat d'Urgell. Salutacions, mossèn Pau.
Hola, què tal? Content de retrobar-nos.
Gràcies per ser de nou aquí.
Compartir aquest moment.
Alberto Rossi és economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Salutacions, Alberto.
Encantat d'estar aquí.
Gràcies per ser-hi. I entre tots dos farem...
la tertúlia.
Sí, la tertúlia. Faran la tertúlia i jo també els aniré animant de tant en tant. Gràcies per ser aquí. Cristina Orduña fa la locució de les lectures. L'Àlex Alsina té cura de la producció i dels controls. Maria Marín, qui els parla, dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura és del llibre del profeta Isaías i del capítol 35.
Digueu als cors alarmats, sigueu valents, no tingueu por. Aquí teniu el vostre Déu que ve per fer justícia. La paga de Déu és aquí, és ell mateix qui us ve a salvar. Llavors es desclouran els ulls dels cecs i les orelles dels sords s'obriran. Llavors el coix saltarà com un cèrvol i la llengua del mut cridarà de goig, perquè l'aigua brollata d'estepa han nascut torrents en el desert. Les terres xardoroses ara són estanys. El país de la set és ple de fonts d'aigua.
Crida als exiliats a Babilònia perquè emprenguin sense por el camí de retorn cap a la pàtria. Una crida a emprendre amb ànims el camí. Per altra banda, se'ns presenta el camí del desert ple de facilitats i d'alegria. Qui ho anava a dir, no? Doncs què, qui comença, Alberto?
Bé, el camí de desert està ple de facilitats sempre que hi ha la fe.
Clar.
Per arribar, que és fonamental. És a dir, per mi, constantment ens trobem davant de deserts o de llocs inhòspits, no? I els hem de creuar, i la fe és la gran companya. La fe viscuda com la certesa de que estem pel bon camí i de que arribem al final, i arribem sempre amb un final. El que passa és que a vegades es fa difícil i es posa a prova aquesta fe per veure si efectivament és una fe forta, una fe que dura, una fe que ens acompanya, no? Però per mi és molt important.
Mossèn Pau.
És ella també, ella mateixa, la que ens porta a l'esperança. L'esperança de que tot pot ser millor. L'esperança de que estan sempre al costat del Senyor, les coses poden ser diferents. I de fet ho són. I per això a mi em crida molt l'atenció, no? Que està sempre aquesta afirmació, no? Que aquí ho diu el Senyor i també el Senyor Jesús ens ho diu moltes vegades, no? Sempre, sobretot quan s'apareix als deixebles ressuscitats. No? No tingueu por. És una expressió que a mi em conforta molt i et dona confiança amb el Senyor, perquè ell sempre està al teu costat. No tingueu por.
Bé, és veritat, sí, la valentia, aquest coratge ve, almenys per la meva experiència, no? D'aquesta presència, que per mi és efectiva, real i constant, del Senyor. És a dir, l'home avui en dia pretén controlar-ho tot, i no és així. No controla res. Creiem que controlem, i està molt bé, però no controlem. Llavors, aquest saber que hi ha algú que realment controla i que vol el teu bé, al final fa que superis amb paciència, amb esperança, amb fe, les dificultats que hi són constantment. No? Però sapiguem que hi ha algú, aquest Senyor, no?, que et dona aquesta valentia, és fonamental. aquesta consciència, l'hauríem de tenir tots, no? Jo crec, aquesta consciència, no? De que hi ha algú que vetlla per tu.
Potser no ens desanimaríem tant com sí. ens passa.
Sí. Sí.
Hom és feble, som febles, i ens desanimem, i a vegades cal que algú ens encoratgi, ens animi, vinga, som-hi, però la tendència és potser davant d'un petit problema enfonsar-nos. De tant en tant ho fem, sí o no?
Sí, saps què passa, Maria? Hi ha una cosa que ens falta, que és la paciència de Job. La paciència és vital i no en tenim. Volem tot ja, tot èxit, que es compleixi tot,
sí, sí,
avui,
sí.
no demà. No. Paciència vol dir... Perquè el temps no existeix, en el fons. El que existeix és la paciència, la nostra sacrifici de dir, ostres, espera't, perquè arribarà.
Claro.
Potser no és avui, potser no és demà, potser serà dintre d'un any, però arriba. Si tu tens paciència, i que realment dona fortalesa, doncs, aconsegueixes superar-ho, però no, volem tot ja, en aquest moment, i això no és així.
Però és que,
no
clar,
funciona així.
Ens bombardegen les televisions, les ràdios, i fes això, i compra això, i te lo portem a casa,
i si pot ser una hora, millor
sí,
que no...
Home, si pogués ser mitja hora, millor, perquè tenim gana que ens arribi la pizza, o el que sigui, o el menjar sí, preparat, perquè ni tan sols, a vegades, tenim ganes de cuinar, ho volem ja fet.
Sí.
Sí o no?
Sí, però també d'una manera enganyosa, no? Perquè també tot allò que es ve de fora ens està dient que tu ho pots tot, que tu pots controlar tota la teva vida, que tot depèn de tu, clar, dels teus desitjos, del que tu vols, del que tu i ho vols ara, no? I probablement ho fan perquè d'alguna manera també t'estan controlant.
Ah, sí.
També
sí.
controlen les teves decisions,
segur,
també.
Segur.
I clar, saber que la nostra vida està en mans de Déu t'allibera moltíssim. Pots viure molt més tranquil si vius des d'aquesta virtut, no? Que jo curiosament la demano cada dia, no? Perquè jo sóc molt impacient. No?
Clar.
I... Però és això, no? Tu, en definitiva, és allò d'Adam i Eva, no? De, tu ets l'amo de la teva vida i tu fas el que vols, quan ho desitges, amb qui sigui, quan ho necessites, no? I llavors Déu no fa falta i, per tant, tu ets l'amo de la teva vida.
Però com a cristians hauríem d'anar en contracorrent, no? El que passa en la mentalitat mundana del món, com actua la gent. Nosaltres hem de tenir una personalitat evangèlica, una mentalitat evangèlica, no?
Sí, sí, absolutament, però això es cultiva, això és pràctica.
Clar.
Vull dir, això s'ha de cultivar i practicar, com totes les coses. Vull dir, si jo vull ser un bon pianista, he de tocar el piano cada dia.
Sí.
Això són una suma d'hores, sí. no? Però és el mateix, això s'ha de practicar cada dia. Si tu cultives aquest concepte de dius, el temps és etern, perquè el temps és etern, no té principi, no té final, i tu l'única cosa que experimentes és la paciència o impaciència, doncs això ho s'ha de posar en pràctica. Dic, vull ser pacient, vull aprendre aquesta virtut. I per què? Perquè sé que és el que m'han donat, no? Com a virtut a practicar. Bueno, però tot això et dona resultats, amb una pràctica constant, diària. I comences a viure una vida que no és la que et manen la superficialitat o l'entorn, que és tot el contrari, no? Ho has de tenir ja, és que si no ho tens ja ets un infeliç. No, no és així.
Clar,
cultivem el contrari.
Ara hi ha empreses que fas una comanda i en 24 hores ho tens a casa. Si pogués ser en 12 hores, millor.
Sí, sí,
és així. Però què fa que els cristians no es rebel·lem contra aquestes maneres de viure, aquesta ansietat que ens provoca malestar, mala salut?
Jo em sembla molt interessant, no?, aquestes virtuts que es proposa Jesús, no? Perquè juntament a la fe i l'esperança, què és allò que ens fa viure? L'amor. No? La gran virtut teologal de l'amor, que llavors es permetria poder sortir d'aquesta manera de viure. Perquè tu, comprant les coses, que estem comentant això, no?, que t'ho porten les empreses d'aquestes de transport, el que sigui, no?, aquesta empresa tan famosa i tan gran, no?, que guanya tantíssim i que... No? Però ahir no hi ha la possibilitat d'una relació personal.
Sí, sí, esclar. Molt bé, seguim endavant?
Molt bé.
Escoltem la segona lectura, que és de la carta de Sant Jaume, novament, com diumenge passat, i del capítol segon.
Germans meus, vosaltres que creieu en Jesucrist, el nostre Senyor gloriós, no heu de comprometre la vostra fe amb diferències entre les persones. Suposem que mentre esteu reunits entra un home ben vestit i amb un anell d'or i entra també un pobre mal vestit. Si us fixàveu primer en el que va ben vestit i li dèieu «Segui aquí, que estarà millor». Però al pobre li dèieu: «Tu queda't dret o seu aquí, als meus peus». No faríeu diferències entre vosaltres? No seríeu homes que jutgen amb criteris dolents? Escolteu, germans meus estimats. No sabeu que Déu ha escollit els pobres d'aquest món per fer-los rics en la fe i hereus d'un regne que ell ha promès al qui l'estimen?
Acabem d'escoltar un exemple del que vol dir aquell posar en pràctica la paraula de que Sant Jaume, com dèiem abans, ens parlava en el fragment de diumenge passat. I això ho concreta en un àmbit especial ben sensible i significatiu, la mateixa comunitat cristiana, com ha de ser, no? Doncs què?
Bé, fixem-nos que des de llavors aquestes diferències que feia l'home entre els seus semblants, no? De dir, bueno, la persona que entra i ostenta i té riquesa té un tractament i la persona que... Sí. No té res, no? Senzill, en principi, tampoc sabem si té o no té, però l'apariència que té, no? I ara estem jutjant o tractant.
Sí, sí.
Tot això és precisament contrari als evangelis, no? Que ens diu que no hem de fer aquestes discriminacions, no? Que continuem fent avui en dia, després de 2.000 anys, i que no hem sigut capaços de superar i discriminar d'aquesta manera, no? Pues també és un esforç que hem de fer, no? A reconduir aquesta discriminació, que és una pura discriminació que fem humana, però que no és divina, evidentment.
I una vegada vaig sentir una expressió que em va impactar moltíssim, no? Precisament d'una persona rica fins a un pobre, no? És que els pobres teniu la fe perquè és que no sou capaços de tenir res més. Clar, t'impacta molt això, no? Clar, és que tu que no pots tenir res més, no tens res més, doncs almenys tinguis la fe, no?
I es devia quedar satisfet,
sí,
no?
Sí, clar. Però és que realment, i jo crec que aquí està l'opció de Jesús per les persones que pateixen, pels pobres reals. Per això també diu moltes vegades l'Evangeli, quan tu et demana el mantell, no li dones només el mantell, dona-li tot. Però clar, és que això ho tenim que aprendre a viure. Perquè vivint així sabem que les coses no depenen de nosaltres, que nosaltres som gestors d'allò que tenim, però al final no és ni amo d'allò que creus que és teu. No?
Sí, sí, absolutament és així. I a més, el ric que diu això, quan diu que no tens res més, què vol dir? Vull dir que ell considera que amb la riquesa material ja és suficient.
Tot és tot.
Ja ha complert tot, ja ho té tot. Ha complert el destí de la seva vida, la finalitat de la seva vida. És molt pobre, no? Això, perquè a més, sí, tampoc coneix les circumstàncies de la persona, no? S'ha de ser una miqueta, el que dèiem, no? L'anàlisi, no? Aquest anàlisi profund que has de fer de tu mateix, no? Quan dius una cosa així, realment, no? Has reflexionat sobre la teva vida? Estàs content? El diner avui el tens, demà el pots perdre tot.
Sí, eh? Sí.
La pandèmia és un exemple, no? De què ha passat, ha trasbalsat la vida de les persones, gent que tenia molt i ara no té res, eh? Al tanto, eh? Vull dir, ui, perquè el diner no és permanent, pot canviar demà, al final, sí, sí, aquesta riquesa, no?
I de fet ho fa, sí, realment sí.
Però si només desitgem posseir, moure'ns per la vida d'aquesta manera és una actitud bastant estúpida, no? Perquè no som conscients que en qualsevol moment es pot passar quelcom. Podem tenir un problema de salut, Déu no vulgui. Podem tenir un accident, Déu no vulgui. Podem tenir una malaltia greu, Déu no vulgui. Però i si ens passa? O sigui, estem acumulant béns ara, però no pensem que viure despresos, només tenir el que necessitem, i estem d'acord, no? Però viure despresos de tantes coses, entre cometes, innecessàries, potser també ens ajudaria a canviar la mentalitat, a ser diferents, o no?
Maria, amb la pandèmia ha atacat rics i pobres, ha atacat nacions extremadament pobres i nacions extremadament riques, a tots els estrats socials. Llavors, és un exemple proper, no? De,
sí, sí.
De que les coses poden
però
canviar.
Però aprendrem? Què els hi sembla? Aprendrem d'aquesta pandèmia?
Aprendrem. Jo no crec a l'aprenentatge col·lectiu, crec a l'aprenentatge individual, no? De la persona, en el seu entorn, en el petit, el que sempre hem dit, no? Aquesta millora del món comença per el teu propi món i contagiant el que tens al voltant, no? I és la manera més efectiva, perquè les grans coses heroiques, molt difícil.
Clar.
Veiem imatges ara, per exemple, d'Afganistan. Què m'ha pres? Semblava Vietnam. Vietnam, Vietnam 1969, l'últim helicòpter que va abandonar Saigon. Tu mires la imatge, l'últim avió que abandona Kabul, 2021. Què m'ha pres en tot aquest
moment?
No?
Sí.
La mateixa imatge de gent desesperada que vol marxar amb tu perquè no la deixis allà, perquè tem per la seva vida. No?
Sí, sí.
És la por també que et portem dintre, no? La por, la inseguretat i sobretot també moltes vegades la falta de confiança amb el Senyor Jesús. Perquè qui realment confia té aquesta experiència de Déu, de que està en les seves mans, té una pau interior que canvia la seva manera de viure i de relacionar-se. Llavors, a vegades, el que comentaves abans, Maria, lo d'acumular o estar pendent sempre d'ell, és per la inseguretat de...
Ja, ja.
Mira el que dèiem abans, no? De com pot canviar la vida i com canvien les coses i hem d'estar sempre pendents perquè pot passar. Perquè pot ser una lliçó de vida que ve de dalt. No? Mira aquesta gent, no sé si he vist la foto d'aquest avió...
Sí, això va ser
de carga americà.
Unes tres setmanes quan va sortir.
Fa no gaire. Es veia aquest avió amb aquesta gent que estava allà sentada, feliç. No tenia res, però feliç de salvar la seva vida. Havien perdut tot. Però estaven allà sentats i sabien que marxaven cap a una vida millor, no? Aquesta imatge és tremenda, no? De com pot enviar les coses.
Déu-n'hi-do. Bé, continuem endavant. Ara ja hem d'escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli, però seria el moment ara de recordar als oients doncs, que estem fent aquesta tertúlia comentant la litúrgia del diumenge 23 de durant l'any a mossèn Pau Bellido, que és rector de diversos pobles de l'Alt Urgell i de Gósol, al Berguedà, i és jutge del Tribunal Eclesiàstic del Bisbat d'Urgell, i també amb l'Alberto Rossi, que és economista i cònsol honorari d'Itàlia a Andorra. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 7è.
En aquell temps, Jesús tornà del territori de Tir pel camí de Sidó i se n'anà cap al llac de Galilea passant pel territori de la Decàpolis. Li portaren un sord que apenas sabia parlar i li demanaren que li imposés les mans. Jesús se l'endugué tot sol, lluny de la gent, li posà els dits a les orelles, escopí i li tocà la llengua, aixecà els ulls al cel i sospirà i digué «Efatà», que vol dir «obra't». A l'instant se li obriren les orelles, la llengua se li deslligà i parlava perfectament. Jesús els prohibí que ho diguessin a ningú, però com més els ho prohibia, més ho explicaven a tothom i no se'n sabien avenir. Deien «tot ho ha fet bé, fa que els sords hi sentin i que els muts parlin».
La guarició del sord mut. Una escena on podrien destacar la força amb la que Jesús actua. Tothom s'admirava i feia lloança del que Jesús realitzava, alliberar del mal aquells qui el patien. O sigui, que Jesús ens pot curar i sembla que nosaltres no ens volem posar a les seves mans. Una mica seria això. Semblaria que no ens volem posar a les seves mans. Per què riu, Alberto?
Sí, sí. És una mica la continuació del que dèiem a la lectura anterior. No? És que és així. És posar-se a les seves mans també és la cura que necessitem. I que a vegades ens volem curar nosaltres. No? Des de l'esperit fins a coses més físiques, no? Però és difícil per l'home aquesta cessió de sobirania, no? Volem ser sobirans en tot. I només ets feliç quan comences a cedir sobirania i et dones compte que no ets tu el rei del teu regne, sinó que tu ets un ciutadà més, un habitant d'aquest regne, tens un rei, i és un rei bo, bondadós, no és el rei de l'edat mitja, no és el rei dels reis que coneixem a la Terra, són... És el rei celestial que és bondadós en tu, cedeix sobirania amb ell i ell et cura, no tinguis cap dubte, i t'ajuda i està constantment present. Però ell demana que cedeixis sobirania i no són capaços, no? Volem, no, la sobirania, jo, no, la sobirania, jo no. La sobirania, una part, la que toca, però després s'ha de cedir. I el moment que cedeixes, veus el canvi.
En el sagrament més gran que ens ha donat el Senyor Jesús, no? Que tenim l'Església, que és pel qual entrem a viure la vida de Déu, és el baptisme. No? Dintre del baptisme hi ha uns gestos, no? Que es fan de vegades. A mi m'agrada molt fer-lo, que és aquest, precisament, no? Que el mossèn, el nen o el persona que es bateja, diu, Èfeta, no? I fa una pregària i diu, el Senyor que va fer sentir el sord i va fer parlar el mut, el concedeixi escoltar la seva paraula i proclamar la teva fe. No és molt maco, no? Perquè des del moment que tu entres a viure la vida de Déu, a la teva vida estàs cridat a escoltar sempre el Senyor, que ell et guareix, que ell està sempre al teu costat i que et pot ajudar sempre, perquè el Senyor mai ens abandona. I jo crec que és un exercici molt maco, no? El poder viure això en la nostra pròpia vida, experimentar que el Senyor sempre va al nostre costat, que el Senyor mai ens abandona.
Alberto?
Sí, sí, estic completament d'acord, ens abandona i ens cura. Jo segueixo dient que hem de recuperar aquesta introspecció, no? Aquesta anàlisi, aïllar-nos una miqueta d'aquest entorn, perquè precisament no es deixa fer tot el que hauríem de fer, no? Obrir els ulls, sentir. Som sords al final i som cecs. No? Desgraciadament és així.
Som o volem ser? Continuar sent-ho.
No volem ser-ho, però som.
Però què passa? Però som. Però amb els gestos sembla que ho continuem fent.
Sí,
volem
sí.
Continuar...
Sí.
O moure's pels nostres interessos?
Però els nostres interessos, al final, poden ser legítims, no? Però no hem de perdre la vista on estem i per què estem aquí, no? I llavors, si tu només veus els teus interessos i no veus res més, et sec, al final.
Clar.
No veus realment la realitat. Uh-huh. Aquesta realitat és molt més complexa, molt més variada. Obrim els ulls, no? Al final, aquí hi ha una alegoria molt important, no? És a dir, si tu fas aquesta connexió, aquesta sessió amb Déu, tens els ulls oberts i veus moltes més coses.
Ja, ja, ja.
La realitat no és tan petita, ni és tan mísera, ni és tan pobra, és molt més rica.
Perquè tenim por de mirar aquesta nova realitat que potser ens trobarem i no ens agradarà, o tenim por de perdre les nostres seguretats? Què passa aquí?
Tenim por de perdre les nostres seguretats, absolutament. Les nostres petites seguretats.
Sí, sí.
Que petites seguretats, perquè avui estàs aquí i demà no ho saps, no?
Clar.
Petites seguretats. Aquestes petites seguretats que, desgraciadament, cada vegada, el que dèiem abans, no? És a dir, ens ajuden a que aquest entorn cada vegada sigui més petit, més controlat, però més pobre per nosaltres. I perdem aquesta visió molt més gran, molt més noble, molt més maca, no? Som cecs en vida.
I moltes vegades, fixeu-vos, a mi em passa, no? Que veus que moltes, a tots els nivells, diguéssim, socials, a molts, a nivell de política, el que sigui, a tots ens agrada rodejar-nos de persones que diuen paraules maques als nostres anys. És a dir, ens agrada sentir allò que a nosaltres ens interessa. I clar, moltes vegades, en el fons, sabem que això no ens interessa. O estem disposats realment, sapiguent el que tenim que fer, de posar-nos en marxa i de fer-ho? Clar, a tots ens agrada que ens adulen. I tu també estàs pendent d'això, que rodeja de gent que li diu ai, que no sé què, no.
Que
a tots
els
nivells, eh? De programes de televisió, de polítics, el que sigui, no? Sempre. Clar, estem disposats a sentir paraules que poder no ens agraden tant, però que sabem que es diuen allò que es convé, com són les paraules del Senyor Jesús, per exemple. Clar, això també requereix un esforç de valentia, de sinceritat, de conèixer-se a un mateix, que és una tasca doncs, difícil.
Potser ens manca humilitat, Alberto?
Ens manca humilitat i ens manca també cultura. És a dir, hem perdut aquesta lectura de la història, aquesta lectura de la filosofia, aquesta lectura dels llibres. Quan tu no has vist què ha fet la humanitat abans, que segurament s'ha plantejat les mateixes coses que tu, i algun han trobat resposta i altres no, passant des de Santo Tomàs d'Aquino, passant des de tota la filosofia i tots els llibres, no?, sobre el cristianisme que hi ha hagut.
Teologia, llavors, també, no?
Teologia. T'ajuda moltíssim a centrar-te molt més, eh? Perquè les preguntes que ens fem ara ja s'han fet abans. I ens poden orientar, ajudar i aïllar-nos d'aquest entorn massa superficial. No ens ajuda gens. Ens falta humilitat i cultura.
Però semblaria que és el que volem, aquest ambient...
No, no el volem, jo no el
no,
vull.
Ja, però semblaria, dic, sí, semblaria que...
Però qui el vol? Qui el vol? A qui li interessa?
A molta gent que vol la vida fàcil.
Clar, sí.
Clar.
A qui li interessa mantenir aquest nivell de facilitat de la vida, no? Amb poques inquietuds, no? Gens
molta
espiritual,
gent, no?
Molt terrenal, perquè jo et tinc controlat. És a dir, si les teves inquietuds són terrenals, donant-te les quatre coses que necessites, ja et tinc controlat.
Clar.
Però tu revela't amb això.
Clar.
Revela't amb això. Hi ha molt més a darrere.
Sí, però...
Home. És que no deixen pensar, no? No. No convé,
no convé.
Que pensis. No. Tu tens que anar vivint una vida, enteneu-me, molt animal, no? En el sentit de... Tens que anar satisfent les teves necessitats constantment, i d'això es tracta. A tots els nivells. No?
Les bàsiques, sobretot.
Sí, les bàsiques, no? Sobretot.
Les més bàsiques, les primàries.
Primàries, sí.
Perquè les altres, la piràmide de Maslow famosa, no? Que diu, cobreix el bàsic i després vas cobrint les coses més... importants, no? Vas pujant espiritualment, no? Però ells intenten que el bàsic et quedis allà, no?
Clar.
Però bé, no?
Clar, perquè ens agrada, com que ens satisfà, són primàries i per tant doncs podem menjar, podem tenir una vida fàcil, si la volem, o podem instal·lar-nos aquí, tantes coses.
Còmode, sense esforç,
com, comoditat,
no?
Sense esforç.
Aquests missatges constants, no?
I moltes vegades és drames. És drama de la joventut, totes les persones venen perquè no hi ha llum i no funciona el wifi, i és un drama.
Sí, sí, sí.
I no pots veure la sèrie, no és veritat.
Però pots llegir un llibre, que els llibres físics...
La gent no viu com un autèntic drama, la vida.
Però és que potser avui ja no podríem viure sense mòbil, per exemple, ja no podríem viure sense mòbil, eh? Semblaria.
Sí.
Vaja, com hem acabat el programa, ara sí que em sap greu. Bé, els tornarem a convidar un altre dia perquè a veure si parlem de més profunditat, però de tota manera, moltes gràcies per aquesta conversa tan bonica, aquesta tertúlia, comentant la litúrgia del diumenge 23 de durant l'any. Moltíssimes gràcies, Alberto Rossi.
Un plaer haver estat aquí.
Gràcies, mossèn Pau Bellido.
Moltíssimes gràcies.
I també pues, gràcies a vostès pels missatges de correu electrònic que ens fan arribar, comentant doncs, què els sembla el programa, d'opinions, suggeriments i tot allò que vulguin dir-nos. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Un plaer haver-los retrobat un diumenge més a través de les ones radiofòniques de Ràdio Estel. Moltes gràcies per haver triat un diumenge més la taula de l'Evangeli. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.